A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu escoltant la sintonia de Ràdio Vilafranca i ja ho sabeu que aquesta hora, un cop a la setmana, parlem de literatura infantil o juvenil i ho fem d'una forma pràctica, podríem dir, que és parlant amb un autor o autora d'un dels seus llibres. Aquesta ocasió, però, hem de recordar que en alguns moments determinats no podem parlar amb els autors o autores. En algunes ocasions, perquè ja no hi són, perquè són clàssics i no hi són entre nosaltres. En d'altres ocasions, perquè no coneixem l'idioma. I, per tant, nosaltres les entrevistes les fem principalment en català, o bàsicament en català. I, per tant, és el cas del dia d'avui. Avui parlem d'un llibre que es titula Tres cops de sort, i ho farem amb el traductor d'aquesta obra, Marc Donat, que està al nostre costat via telefònica. Marc, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. És un llibre que està publicat per l'editorial Viena en la col·lecció del Jardí Secret i, per tant, estem parlant, m'imagino, d'una lectura recomanada per nanos a partir de 8-10 anys, m'imagino?
Sí, jo sempre dic que és recomanada per lectors. A partir d'aquí, la col·lecció aquesta del Jardí Secret em sembla que porta una petita faixa que diu llibres de 8 a 99 anys. Podríem ampliar més, fins i tot. Però és això, és a partir de... Són novel·les, diríem, més curtes o més llargues en funció de l'edat, que estan destinades a un públic infantil, però que els adults també hi poden trobar bastants motius per llegir-les.
Estem parlant...
Però bàsicament és per públic infantil.
Ahà. I estem parlant d'una novel·la, en aquest cas, que ha estat escrita per Sheila Tarnaix, més o menys, ho dic bé?
Sí.
Tarnaix, més o menys?
Sí, sí, sí.
Perquè el meu anglès és... El meu anglès és macarrònic, ja t'ho dic. Però, en fi, per tant, traduïda... És nord-americana, no, l'autora?
És nord-americana, sí.
I, per tant, traduïda de l'anglès, nord-americà. Tu que dediques justament a això, a la traducció, m'imagino que deu ser molt diferent per tu traduir un autor anglès o fins i tot un clàssic anglès d'un autor nord-americà, no? Aquí sí que sempre sentim a dir que és força diferent la manera d'escriure o la manera d'expressar-se, el llenguatge fins i tot, de l'anglès britànic a l'anglès nord-americà.
És cert que són dos anglesos i que se's poden atribuir diferències i les pots veure, i a mesura que en fas vas veient algunes característiques que hi són en alguns llibres i en d'altres no. Però el portar-lo al català, un cop l'entens, jo crec, almenys parlo per mi, que si no estem parlant d'un clàssic molt concret, amb una llengua escrita d'època, quan estem parlant de llibres més aviat actuals, el català... crec que costa de distingir que hagi traduït un autor anglès o un autor americà, nord-americà. Costa de distingir perquè no... les diferències en el català seria molt complicat establir-les, també. Escriure un català per un anglès nord-americà i un altre català per un anglès d'Anglaterra, britànic.
Clar, jo m'ho plantejava no tant com a lector del llibre en català, sinó a tu com a traductor. És a dir, que sí. Has de tenir un cert bagatge, m'imagino, i una certa experiència a l'hora de traduir un llibre o una novel·la nord-americana o un llibre o novel·la anglès. És a dir, no és exactament el mateix, m'imagino, eh?
No és exactament el mateix. Jo crec que una de les grans diferències que jo crec és que més que la llengua és la manera de plasmar-ho sobre el paper, en aquest cas. Els anglès, normalment aquest tipus de novel·les els anglesos són allò són més lents d'estructura, d'explicació, van donant voltes a una situació i els americans van més per feina. Això també ho podríem distingir en les sèries de televisió que es veuen americanes o les pel·lícules americanes i les pel·lícules angleses i les sèries angleses.
Mm-hmm. Clar, i després també, per exemple, parlem en aquest cas, no?, de Tres cops de sort. És una noia, anava a dir una nena, bé, 11 anys, em sembla que té. Mm-hmm. Ara em diràs si ho pronuncio bé. Abans em preguntava per l'autora del llibre, ara per la protagonista. Moses Lobo, però clar, no sé si ho pronuncio bé, perquè sembla més aviat afrancesat aquest cognom, eh?
Sí, perquè passa, la història passa a una zona on hi ha bastanta influència francesa i, per tant, sí, és buscat, el nom és molt buscat perquè té una intenció que no revelarem ara de posar-li un nom Lobó, que és francès, bàsicament es pronuncia la francesa. Llavors seria la Mou o la Moses, Lobó. Uh-huh. Jo l'he tractat sempre de Lobó, però vés a saber.
Com ho pronuncien allà, no? Pots contar com ho pronuncien allà. Perquè allà vull dir Carolina del Sud, que estem situats a Carolina del Sud, que tots tenim al nostre cervell una imatge de Carolina del Sud, que és aquella zona dels Estats Units on poden passar coses, i en aquesta novel·la hi passen coses, no?
Hi passen moltes coses. És un compendi de totes les coses que li poden passar a una persona, a una novel·la, que diríem que és una novel·la negra. És una novel·la policíaca. Una novel·la, anava a dir, fins i tot podríem dir-ne criminal, que és una de les, és un dels grans atractius del llibre. És una història que jo crec que veu tots els clàssics de la novel·la negra nord-americana i els adapta a la literatura infantil.
Clar, perquè estem parlant d'això, d'una noia o una nena d'11 anys que, mira, té tanta curiositat per el món de la novel·la negra, podria dir, que crea la seva pròpia agència d'espionatge, o l'agència...
Sí, de detectius.
De detectius, això.
Privats.
Exacte.
Sí, és un... jo crec que és una... Jo em puc imaginar que l'autora ha fet... m'ho puc imaginar, no estic a la seva pell, però deu haver llegit molta novel·la negra i devia tenir moltes ganes d'escriure una novel·la negra per infants i juvenil, per tothom. I aleshores el que fa és adaptar tots els clàssics del gènere, la figura del dolent, la figura de la persona que sembla molt bona però que no ho és tant, la figura del detectiu privat, aquest detectiu privat dur i allò que no té, sembla que no tingui sentiments però que després al final sí que els té, i tot això d'aquí ho adapta al món infantil. La gran diferència amb algunes altres novel·les negres d'infants és que aquí l'autora va per feina i decideix posar-hi un cadàver, que això en algun moment podríem pensar, ostres, els nens, a veure si els hi hem de posar. I ella ho fa molt bé, ho presenta l'autora, ho fa molt bé, i aleshores estem davant d'una novel·la negra.
Mm-hmm. Però no és escabrosa, eh?
No, gens ni mica. És més, té aquest punt, si hi ha gent que ha llegit els clàssics de la novel·la negra americana, com Chandler o com Marlowe, té aquest punt i s'hi trobaran identificats amb moltes de les coses que pensa la protagonista, la Molly Bo, que és la detectiva, fent-se la dura, fent-se... O sigui, tractant a la gent amb una certa distància, molt irònica, és com si haguéssim dit, és aquesta noia, la Molly Bo, quan sigui gran, serà una gran detectiu privat de la literatura nord-americana.
Uh-huh. De fet, ja podríem dir-ho que gairebé ho és, perquè amb aquesta novel·la ja ho tenim. Clar, estem a l'estiu, està a punt de començar l'estiu, és a principis del mes de juny, no? I està en aquest poble, Tupelo Landing, aquesta nena que amb el seu amic doncs intenten tirar endavant aquesta agència de detectius privats i resulta que tenen un cas davant dels morros, no? Arriba un policia al poble.
Un policia a un poble està buscant una persona. S'està buscant una persona i a partir d'aquest moment la recerca d'aquesta persona els portarà a trobar un cadàver, els portarà a buscar on paren un tresor, un botí de diners que va ser robat a un banc fa temps, i els portarà a investigar a quins van ser els autors del robatori, per què es relacionen amb el cadàver que s'ha trobat i, sobretot, per què han anat allà a buscar-lo, perquè hi ha personatges al voltant de l'amor molt propers que podrien ser sospitosos d'haver fet aquest robatori o fins i tot d'haver sigut els autors del crim.
Mm-hmm. Tampoc no hem de desvetllar gaires misteris més, perquè si no tindria gràcia la lectura del llibre, però l'amor és adoptada, és una filla adoptada.
L'amor és adoptada per una parella que diríem que són mig llibre, perquè són un excompetent Ara no recordo, dic de memòria, però és un comandant d'alguna guerra, no sé, del Vietnam o de Corea, que va patir uns traumes, i aleshores és un personatge molt ben retratat, molt singular, bastant divertit, i la seva parella és una dona, diríem que... Bueno, jo preferiria que la gent la llegís, perquè és una, sembla una noia, la dona més naïf de la història, allò, sempre feliç, sempre alegre, sempre buscant les coses boniques de la vida, però que també té un passat.
I està aquí, podeu leer què diuen els castellans.
Exacte.
Marc, una cosa, jo crec que t'ho has passat bé traduint aquesta història. Vaja, ho desprens en cada moment que ens expliques alguna cosa de l'argument o dels personatges. T'ho has estat passant bé en aquesta traducció?
M'ho he passat molt bé. Durant molts anys vaig ser un gran lector de novel·la negra nord-americana. La cua de palla a casa, quan anava de mà en mà d'entre els germans i ens els llegíem, els preníem de les mans. I la veritat és que descobrir aquest llibre, començar-lo a llegir i pensar... O sigui, jo anava pensant totes les nostres, com m'agradaria haver escrit a mi això, que ho trobo tan divertit, tan original, que segur que hi ha altres novel·les negres per infants, eh? No té, i segur que són molt bones, però aquesta vaig pensar, té aquesta gràcia de buscar els referents que tots els lectors de novel·la negra nord-americana hem tingut, i estan tractats tots allà, i l'ironia apareix cada dos per tres, i rius, fins i tot també et quedes amb l'aire al cor alguns moments. La veritat és que traduir-ho és un plaer. Traduir-ho vol dir traduir-ho una vegada, llegir-ho, repassar-ho, revisar-ho, i cada vegada que ho llegia continuava dient, és que és molt bona aquesta novel·la, això és molt bo, és que és molt bo. Mira, cadascú té els gustos que té, però jo a mi aquesta em va encantar.
Jo no sé si és segell editorial o és habitual en l'editorial, perquè no tinc al cap ara altres portades d'aquesta col·lecció El Jardí Secret de Viena, però tampoc no passa sempre que destaquin en la portada qui ha traduït la novel·la. Normalment el traductor sí. Queda una mica amagat. En aquest cas, a la portada ja hi veiem traducció Marc Donat. Això destaca, eh?
Sí. Diria, el Jardí Secret de Viena, tota l'editorial Viena cuida molt els traductors, ens cuida molt, i sempre sortim a la coberta d'alguna manera o altra. La gràcia aquí és que l'editorial se li va acudir que, com que part de la història passa un bar de carretera, d'aquests que te'l pots imaginar americà, amb les llums de neó a sobre anunciant el nom del bar de la carretera, aquí van tenir la idea, que a mi m'encanta, que és que els llums de neó, en comptes de posar el nom del bar, posi traducció de Marc Donat. I clar, per mi això és un regal. De més a més, ja és un regal traduir-lo, i a sobre és un regal que et fan a la portada. Sí. Molt xulo.
Tu portes ja una trajectòria llarga en l'àmbit de la traducció. Ara parlàvem abans de començar l'entrevista i em recordaves que ja havies passat pel programa fa un temps, jo no ho recordava perquè soc molt despistat. En Viena hi has treballat gaire? Hi ha alguna altra història que puguis explicar-nos de Viena?
En Viena hi he treballat molt. Jo em considero allò escuderia Viena, que en diuen. Hi he treballat molt i treballaré i continuo treballant. Ara fa poc, bueno, al Jardí Secret n'hi ha uns quants més de publicats que he traduït jo, i ara fa poc s'ha reeditat un llibre que també és un altre, canviem completament de gènere, és una novel·la aparentment històrica basada en fets reals, que es diu Un tresor de la neu, que ara s'ha reeditat en una nova edició, que explica una història també molt xula, que està basada en un... Hi ha un punt de realitat que és amb la invasió nazi de Noruega. Es veu que perquè els nazis no es quedessin amb l'or del Banc Nacional del país, el se'l van endur i se'l van emportar, amagar-lo a una altra part de l'illa, nens amagats en trineus. O sigui, amagaven l'or en trineus i anaven movent-se per una part de la illa amb els trineus amagant l'or. I això és un fet que està comprovat, que hi va haver-hi una part de l'or que es va treure, i aquí l'autora, també una americana que es diu Mary McSwigan, ho va novel·lar. I aleshores és un llibre molt emocionant, d'aventures, On, bueno, és un, també el mateix, una reproducció del que podia ser una novel·la d'aventures per adults, doncs, en infants.
Uh-huh. Per cert, que abans he comentat que si els lectors recomanaran la lectura a partir dels 10 anys, jo veig que em sembla que l'editorial apunta a partir dels 12, eh? A partir dels 12...
El tres cops de sort. Feu cas a l'editorial. Jo el que sí que sempre recomano... No, però a mi quan em pregunten... Per mi l'important és si els agrada llegir. Si els agrada llegir, jo quan era petit també llegia, vaig llegir alguns llibres que quan tenia 12 potser eren pels 15. I no en tenia potser alguna cosa, però quan un llibre està bé i està ben escrit, si t'agrada llegir, l'edat és secundària. I el mateix dic amb el Tresor de la Neu, que sí que segur, perquè és per més petits, aparentment, perquè la història és més senzilla i perquè té més... o sigui, és més fàcil de seguir... Jo la recomano als adults, com recomano tres cops de sort als adults. La lectura no té edat. Evidentment, hem de vigilar segons què posem i en quins moments i en quines edats. Però jo crec que són llibres per llegir en qualsevol edat.
I tant que sí.
Diu que són 12 anys.
12 anys. El cas és que, com tu dius, nosaltres mateixos, amb el Pere Martí i un servidor, ja fa uns quants anys que ens dediquem a aquesta història i, per tant, vol dir que no tenim ni 10 ni 12 anys, en tenim uns quants més, però
correcte.
Llegir un cop a la setmana algun llibre de literatura infantil i juvenil ens fa rejuvenir fins i tot i ens fa passar molt bones estones. Marc Donat, gràcies com sempre per acompanyar-nos, dic com sempre perquè ja... ens havies dit que havies passat en alguna altra ocasió i esperem doncs que no sigui aquesta l'última, que puguem repetir en algun altre moment alguna traducció teva que portis a la literatura catalana, que acostis a la literatura catalana.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.